Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. El comerç olotí també vol aconseguir ajudes dels fons Next Generation. S'hi ha presentat el projecte Dinamització Comercial i Turística del Centre Històric a la convocatòria d'ajuts de la Secretaria d'Estat de Comerç per l'enfortiment de l'activitat comercial del Pla de Recuperació. Aquest projecte, que compta amb un pressupost de més d'€1.200.000, preveu mesures per la digitalització i la difusió del comerç local. També es preveu la millora urbana de diferents espais.
Amb una subvenció que ens servirà per introduir millores a les zones comercials turístiques. En aquest cas, el nom del projecte en si que hem presentat és un projecte de dinamització comercial, turística i urbana del nucli antic d'Olot. Una mica l'objectiu a la presentació d'aquests Next Generations, sobretot, és millorar la competitivitat i la innovació del teixit comercial i turístic del nucli antic d'Olot.
És la Gemma Canalies, és la regidora de Comerç d'Olot. Les millores pel sector del comerç d'Olot que es volen subvencionar a través del Next Generation provenen, com dèiem, del Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic. I es preveu que se sàpiga si s'otorguen o no de cara als propers dies. Mentrestant, la notícia aquest cap de setmana ha estat als boscos. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè els caçadors han reprès aquest cap de setmana les batudes del senglar.
Sí, això després d'haver arribat a un acord amb el govern. Les comarques gironines ho han fet al voltant de 150 colles. S'havien amenaçat de no despenjar les armes si no es flexibilitzava la nova normativa. Aquesta obligava en un inici a notificar amb antelació totes les caceres, però s'ha acabat pactant alertant només d'aquelles que s'efectuïn en boscos públics, que representen el 20% del terreny boscós de Catalunya.
El president de la Territorial de Girona de Caça és Josep Blanquera.
La persona que et vingui a molestar quan fas la caça, perquè, escolta, si ho senyalitzem, si es posen plaques, si es posen cintes, escolta, la gent, suposo, sigui la gent de peu o que sigui en bicicleta o el que sigui, home, tindria que, no sé, que respectar i no passar, per no haver-hi un absurd, un accident, i esclar, totes són problemes.
Durant aquests dies en què no hi ha hagut batudes de senglar, evidentment, la població de senglar ha tornat a créixer a les nostres comarques. Avui parlarem també de ciència, perquè un grup de recerca de la UdG ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula.
Un descobriment que pot suposar un canvi important en el món de la recerca per tal de reduir costos i simplificar processos. El grup internacional ha publicat els resultats a la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per un investigador de la Universitat de Girona.
En Marc García és l'investigador de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UdG.
La nostra amb la que treballem està formada per uns 400 aminoàcids. No? És aminoàcids enganxats fent una cadena, això es plega i forma la proteïna, que és aquest enzim que catalitza la reacció. Quan diem canviar l'enzim, volem dir canviar aminoàcids d'aquesta cadena. Tens 400 possibilitats per canviar. És molt complicat, sense tenir una guia prèvia, què és el que has d'anar a tocar perquè aquella reacció funcioni. En el laboratori ho pots fer, però ho fas a cegues, no? Podem donar imatges de com és aquella estructura i poder anar a seleccionar d'aquestes 400 posicions, doncs poder seleccionar-ne 6 o 7, que són les que nosaltres creiem que afectaran a... poden ajudar que l'enzim funcioni com nosaltres volem.
De tornada a Olot, avui també ens centrarem a l'hospici. Rentat de cara a l'hospici, l'Ajuntament ha presentat una sol·licitud d'ajuda al Departament de Cultura destinada a millorar els equipaments culturals.
La subvenció és de 53.600 € i permetria remodelar la façana principal i el claustre. En paral·lel, també hi ha un projecte a posar una coberta de vidre que significaria una inversió de més de 500.000 €.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Ens agradaria molt que l'hospici pogués disposar d'una coberta permanent feta amb vidre, feta amb materials més permanents que el que tenim ara, que durant els mesos d'hivern, quan hi ha el risc d'una nevada, que podria malmetre la lona que tenim, doncs, bé, això és un tema que és evident que per temes de seguretat, doncs, quan arriba el mal temps, hem de destapar l'hospici i sempre a la primavera, doncs, el tornem a tapar. De fet, aquest any l'hem tapat amb una coberta nova.
En Cultura, Can Trinxeria acull l'exposició Semblances. És una mostra d'obres que du el visitant a fer un itinerari pels paral·lelismes d'imatges d'autors de la Garrotxa i d'aquells que són reconeguts internacionalment.
Àngel Noguera, Joan Fajula, Àngel Vila o Ramon Rovira són alguns dels autors de les obres que han fixat la imatge d'Olot i la Garrotxa del segle XX. L'exposició es pot visitar fins al 2 d'octubre.
En parla el tècnic d'imatge de l'Arxiu Comarcal, Quim Roca Mallarac.
Mira, d'aquí la Garrotxa tenim o d'Olot, tenim fotografies de Rafael Henares Yepes, de l'Àngel Vila, de Sant Feliu de Pallerols tenim en Fernando Vilallonga, per exemple, Qui més tenim? Tenim ara, deixem-ho mirar, en Joan Antoni Satorra, també d'Olot, i de fora doncs, hi ha fotografies des de Lee Friedlander, Diane Arbus, és a dir, fotògrafs doncs, reconeguts internacionalment i amb un gran recorregut artístic.
Ens hi aturarem a veure aquesta exposició. Mentrestant, pel que fa als esports, males notícies. De poder guanyar per 0-2, empatar a 1. Un penal fallat per Ernest Forgas al minut 81 va marcar el desenllaç del partit. L'Olot va desaprofitar l'oportunitat d'ampliar l'avantatge que tenia i poc després l'Ebre va empatar in extremis gràcies a un servei de banda.
Urri va ser l'autor del primer gol olotí de la temporada. Els de Mànix Mandiola sumen 2 punts a la classificació.
Tot i aquesta situació, Mànix Mandiola està tranquil.
Poco a poco estamos aterrizando en la categoría, que ya lo comentaba una vez, y yo tengo mucha confianza que el equipo va a mantener la línea o lo va a mejorar. Otros dirán lo mismo, pero yo lo creo de verdad. Y mi experiencia me dice que podemos hacer cosas, ¿no? De momento tenemos que asentarnos, empezar a seguir sumando poco a poco y tranquilizarnos y no vivir con ansiedad.
És el tarannà Mànix Mandiola. Diumenge que ve a les 5 de la tarda l'Olot jugarà a casa contra el València a Mestalla i avui analitzarem com ha anat el cap de setmana esportivament parlant a casa nostra perquè arriba una nova edició del Tercer Temps.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui és dilluns de mercat setmanal, és hora de connectar amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. Recordin també que avui és el dia del mercat setmanal a la nostra ciutat i que varis carrers en queden afectats. De carrers tallats tindrem el carrer Sant Roc durant tot el dia. El carrer Podoglas, el tram comprès entre Ronda Montolivet i Pere Lloses. Un carril de circulació, el que va cap al Monet Escobós. De discos de prohibit estacionant tindrem el carrer León Siquera davant del número 52 a partir de les 8 del matí i durant tot el dia. A la cantonada de l'Avinguda Reis Catòlics, en carrer Eiximenis, durant tot el dia, també per obres, o el carrer Alcalde Lluís Casademont, davant del número 13, durant tot el dia, per entrada de camions i maquinària pesada. Aprofitem la vinentesa per recordar-los que facin ús dels intermitents del vehicle quan vulguin fer una maniobra. Pensin que vostès tenen molt clar cap on volen anar, però els vehicles que els hi van al darrere no. Fem entre tots una circulació més fluida i amena, reduint els imprevistos i senyalitzant adequadament les nostres maniobres. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon començament de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
Anem a la previsió del temps perquè aquest matí fa més fresqueta. Sí, la setmana passada ens llevàvem amb valors de 17, 18 i fins i tot 19 graus al centre de la ciutat d'Olot. Aquesta mateixa hora, avui ens llevem amb valors de 12, 13 neus, inclús
i
més baixos.
Menys. Sí. De fet, ens hem llevat, clar, ja sabeu que primera hora marca uns valors i després va canviant, però ens hem llevat amb 11 graus a Olot, Castellfollit de la Roca, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 10 a Mieres i a Girona, 12 a Anglès, 14 a Banyoles, a Vic i a Figueres, 9 a Ripoll, 7 a Vall de Núria i a Das, ja s'han posat la jaqueta d'hivern, perquè ens hem llevat amb 5 graus positius, una temperatura baixeta, ja no és fresqueta, això ja és una mica de fred, podríem
allà,
dir.
Tot i així, allà encara és primavera.
Sí, evidentment, comparat amb les temperatures que tenen a ple hivern, encara són bones temperatures, però ja sí que es nota aquest matí que les temperatures han baixat, tot i que ens atem una setmana de relativa calma meteorològica, com a mínim durant aquesta primera part, amb temperatures que s'aniran situant lleugerament per sota de la mitjana. Avui està previst que, quan surti una mica més el sol, després les temperatures siguin una mica més altes, però vaja, durant les hores centrals del dia pot haver-hi una mica de vent, però en principi les temperatures aniran recuperant-se. La temperatura mínima serà semblant a la que vam tenir ahir, més o menys, i al migdia el que dèiem, la màxima pot pujar una miqueta més, fins i tot que ahir, que va fer un dia molt bonic i molt agradable, doncs avui al migdia també les temperatures seran similars. Hem de dir que seguiran passant bandes de núvols alts, que per tant tindrem el cel entrenyinat estones, tindrem un dia però força assolellat amb aquesta barreja de sol i de núvols prims, i a partir d'aquí, doncs bé, en principi no s'esperen precipitacions i de cara a demà ha d'haver-hi més núvols compactes durant el matí, nuvolades que aniran creixent. No es descarten precipitacions, sobretot a la meitat sud del país, potser cap al litoral de Tarragona, també a la part de Pirineu. Vaja, aquí haurem de veure una mica com evoluciona i la temperatura màxima demà pot baixar lleugerament. Però avui, com dèiem, al matí abrigueu-vos una mica, perquè quan sortiu notareu les temperatures més baixes. Després, a mesura que el sol faci acte de presència, s'aniran recuperant.
Peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum, peixos is my dum-durum-durum,
peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Desgranem l'actualitat d'aquest dilluns. El comerç olotí també vol aconseguir ajudes dels fons Next Generation. S'hi ha presentat el projecte anomenat Dinamització Comercial i Turística del Centre Històric a través de la Secretaria d'Estat de Comerç. Aquest projecte, que compta amb un pressupost de més d'1.200.000 euros, preveu mesures per la digitalització i difusió del comerç local. També contempla la millora urbana de diferents espais. Ens ho explica en Roger Isern.
El pla té per objectiu millorar de forma sostenible la competitivitat del sector. Inclou un total d'11 actuacions amb la voluntat d'incidir en l'eix que conforma la plaça Mercat, el Museu de la Garrotxa i la plaça Major. Entre les actuacions previstes es vol donar impuls al Big Data per instal·lar unes anàlisis de dades que contribueixin a conèixer els hàbits dels consumidors. La regidora de Comerç d'Olot és Gemma Canalias.
Amb una subvenció que ens servirà per introduir millores a les zones comercials turístiques. En aquest cas, el nom del projecte en si que hem presentat és un projecte de dinamització comercial, turística i urbana del nucli antic d'Olot. Una mica l'objectiu a la presentació d'aquests Next Generations, sobretot, és millorar la competitivitat i la innovació del teixit comercial i turístic del nucli antic d'Olot. Aquest projecte inclou un total de 11 actuacions. Aquestes actuacions tenen sobretot la voluntat d'incidir en l'eix que conforma el que és la plaça Mercat, el Museu de la Garrotxa i la plaça Major.
També es vol editar una guia digital de suport al comerç amb recomanacions per a l'obertura de nous establiments. A més d'actualitzar i enriquir l'oferta comercial, aquest projecte inclou mesures de reducció de consum i d'estalvi energètic, així com millores a la plaça Mora i als carrers Antoni Llopis i de l'Hospici. Canalies explica que la guia serà una eina àgil per al petit comerç de la ciutat.
És una guia on hi hauria tots uns consells de bones pràctiques, ja sigui el cas d'una persona que vol obrir un negoci, que tingui tota la informació amb un clic, que sigui el màxim d'àgil, el màxim de fàcil, però ja des de l'inici de plantejar obrir una botiga, com l'ha d'obrir, quins processos ha de seguir, com un manual de bones pràctiques de tots aquests comerços que ja estan consolidats al centre de la ciutat. En aquest cas podríem parlar de manual de bones pràctiques, de com millorar amb eficiència energètica, amb sostenibilitat, inclús incorporar alguns temes de si volen fer algun tipus de reformes, subvencions, o sigui, tot un manual àgil i fàcil per al sector comercial.
Les millores pel sector del comerç d'Olot que es volen subvencionar a través dels fons Next Generation provenen del Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic i es preveuen reformes de mobiliari urbà, plantació d'arbres, soterrament de cablejat o la reparació del paviment. S'espera que algun d'aquests treballs ja comencin la setmana vinent.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem cap als boscos perquè els caçadors han reprès aquest cap de setmana les batudes del senglar després d'arribar a un acord amb el govern català.
A les comarques gironines ho han fet al voltant de 150 colles. S'havien amenaçat de no despenjar les armes si no es flexibilitzava la nova normativa. Aquesta obligava, en un inici, a notificar amb antelació totes les caceres, però s'ha acabat pactant alertar només d'aquelles que s'efectuïn en boscos públics, que representen el 20% del terreny boscós de Catalunya. El president de la Territorial de Girona de Caça, Josep Blanquer, ha dit que estan satisfets amb l'acord.
Aconseguit, per exemple, que, bueno, amb el 8.3, les zones, diguéssim, que són propietats privades, no es tindrà per dir alguna cosa, registrar que tu digui que vas a cacera tal quest, tal com es volien a l'administració.
També estan satisfets d'haver aconseguit que es pugui multar aquelles persones que interfereixin en la feina dels caçadors.
Que es pugui multar la persona que et vingui a molestar quan fas la caça, perquè, escolta, si ho senyalitzem, si es posen plaques, si es posen cintes, és com la gent, suposo, sigui la gent de peu o que sigui en bicicleta o el que sigui, home, tindria que, no sé, que respectar i no passar, per no haver-hi un absurd, un accident, i esclar, clar, totes són problemes.
Blanquer afegeix que és important mantenir l'hàbit de fer reunions amb l'administració de forma periòdica.
I avui en la crònica judicial... Hem d'anar cap a Blanes perquè el crim de la dona trobada morta el juny del 2013 dins un bidó enterrat en una finca de Lloret de Mar ha quedat impune. El jutjat atenent la petició del fiscal ha arxivat el cas després que les autoritats d'Argentina comuniquessin que la tarotista investigada per assassinat i principal sospitosa dels fets ha mort.
A banda de l'evident, el jutjat també investigava un veí de la població que va ser propietari dels terrenys on van localitzar el cos, que va reconèixer que s'havia encarregat d'ocultar el cadàver. La interlocutòria d'arxiu remarca que no se'l pot jutjar de manera independent segons l'advocat Carles Monquer.
La responsabilitat penal que se li podria acreditar o provar al senyor Taravell, en tot cas hauria sigut un encobriment i això estaria evidentment prescrit. Sobre l'autoria de la mort no hi ha cap prova, fins al punt de que no se sap de què va morir aquesta persona. La pròpia autòpsia i els estudis posteriors dels forenses senyalen que no es pot saber de què havia mort. Per tant, no es descartaria inclús una mort natural.
La víctima era Ana Maria Martos, veïna de Sant Feliu de Llobregat, desapareguda l'any 2004.
I també hem d'anar cap a l'Alt Empordà perquè l'Ajuntament de Vilajuïga alerta del perill que suposa un pont del municipi en cas d'incendi. És un pont molt estret, està ubicat sota les vies del tren, permet la circulació de vehicles petits com cotxes o motos dins del mateix terme que queda dividit per la via, però per les seves dimensions impedeix el pas de camions o autobusos.
Un fet que preocupa el consistori perquè en cas d'incendi al veïnat de dalt, els camions de bombers del Parc de Roses haurien de donar la volta per la carretera de Llançà. Segons l'alcalde Francesc Xavier Llorente.
Un camió de bombers, com s'ha vist en el passat, no pot passar per aquest pont. L'estiu passat, que hi va haver l'incendi de Llançà, un camió va quedar trabat aquí en el pont, va haver de maniobrar i imaginem que en aquell cas el que hi hagués en joc fossin vides humanes. Aquests pocs minuts, o pocs o molts, que va perdre el camió en fer tota la maniobra i donar la volta per la carretera, podien haver significat molt i molt en aquell cas.
I parlant d'incendis, n'hi ha hagut un aquest diumenge al vespre en un habitatge del carrer Portal de la Barca del barri Vell de Girona. Els bombers han rebut l'avís a 8:15 del vespre.
I s'hi han desplaçat amb 6 dotacions. En arribar al lloc dels fets, han trobat l'habitatge ubicat al segon pis de l'edifici buit perquè els habitants ja havien pogut sortir al carrer pel seu propi peu. No hi ha hagut ferits.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família...
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Obrim el capítol, un capítol dedicat a la ciència. Un grup de recerca de la Universitat de Girona ha col·laborat en el disseny d'un nou enzim que pot fer una reacció química complexa dins d'una cèl·lula.
Un descobriment que pot suposar un canvi important en el món de la recerca per tal de reduir costos i simplificar els processos. El grup internacional ha publicat els resultats a la revista Science i alhora s'ha convertit en el primer article científic signat per un investigador de la Universitat de Girona.
És una crònica de la Natàlia Moreno.
La Z2 és un enzim que no es produeix a la natura i ara s'ha aconseguit crear aquesta nova proteïna des del laboratori. A la seva creació hi han intervingut científics americans i també un grup de recerca de l'UDG, especialitzat en química computacional. Marc García Borràs, investigador de la Universitat de Girona, explica que ells s'han encarregat de fer simulacions a l'ordinador per determinar quines reaccions s'havien d'acabar provant al laboratori.
La nostra amb la que treballàvem està formada per uns 400 aminoàcids, no? És aminoàcids enganxats fent una cadena, això es plega i forma la proteïna, que és aquest enzim que catalitza la reacció. Quan diem canviar l'enzim, volem dir canviar aminoàcids d'aquesta cadena. Tens 400 possibilitats per canviar. És molt complicat, sense tenir una guia prèvia, què és el que has d'anar a tocar perquè aquella reacció funcioni. En el laboratori ho pots fer, però ho fas a cegues, no? Podem donar imatges de com és aquella estructura i poder anar a seleccionar d'aquestes 400 posicions, doncs poder seleccionar-ne 6 o 7, que són les que nosaltres creiem que afectaran a... poden ajudar que l'enzim funcioni com nosaltres volem.
El que han obtingut els científics és un enzim que és capaç de fer una reacció química complexa dins la mateixa cèl·lula. Una fita important, ja que fins ara no existia cap biocatalitzador i s'havien d'utilitzar al laboratori productes químics que són tòxics o cars. Per això expliquen que això pot obrir la porta a desenvolupar fàrmacs d'una manera més selectiva i sostenible.
Es pot extendre a moltes altres reaccions que són realment sintèticament útils per crear nous fàrmacs en condicions molt més senzilles i beneficioses tant a nivell econòmic com mediambiental, però també de manera molt més ràpida i fàcil. En comptes de passar per 3 passos de reacció, amb un pas directament pots arribar al producte que tu vols.
Els investigadors han pogut difondre el seu treball a la revista Science, el que converteix en aquests químics computacionals en el primer grup de recerca de la UDG que ha publicat en aquesta prestigiosa revista científica.
Que al final és la sinergia aquesta computacional experimental, no? Que per això estem molt contents nosaltres, perquè realment hem pogut participar molt del procés aquest, no? De demostrar que el que nosaltres fem des d'aquí, no? A Girona, fer simulacions i entendre els mecanismes i proposar canvis a l'estructura de l'enzim, això funciona realment.
Un èxit que ha estat possible gràcies a les sinergies creades entre l'UDG, la Universitat Johns Hopkins i la Universitat Carnegie Mellon d'Estats Units. Ladies and gentlemen.
Té més qüestions de l'actualitat informativa. Rentat de cara a l'Hospici d'Olot, l'Ajuntament ha presentat una sol·licitud d'ajuda al Departament de Cultura destinada a fer millores en equipaments culturals.
La subvenció és de 153.600 euros i permetria remodelar la façana principal i el claustre. En paral·lel, també hi ha un projecte a posar una coberta de vidre que significaria una inversió de més de 500.000 d'euros.
Un dels béns culturals més preuats que té Olot és l'Hospici. És el centre neuràlgic d'exposicions culturals i on descansen els gegants d'Olot, entre d'altres funcions. Com a equipament cultural amb un alt nivell d'interès, ara l'Ajuntament d'Olot aprofita per demanar un ajut econòmic per la reforma de l'edifici. El pas dels anys ha fet que certes parts de l'Hospici estiguin en mal estat, com la façana principal, la planta baixa i especialment la part interior del claustre. L'ajut econòmic demanat a la Generalitat és de 53.600 euros, que si s'atorgués no seria suficient per finançar tota la reforma i s'hauria de complementar amb fons propis de l'Ajuntament. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
El que hem presentat és una sol·licitud per arreglar tota la planta baixa interior del claustre de l'Hospici. És a dir, estem parlant d'uns estucats força deteriorats en la seva part baixa. S'hauria de fer tot l'arrebossat de nou, mantenint els mateixos colors de la resta del pati, és a dir, el cromatisme que hi ha actualment, que també és un cromatisme doncs, que ve ja de molts anys enrere, doncs, a conservar-lo igual, però arreglant tota aquesta part. I també una actuació important en la façana. L'edifici de l'Hospici és un edifici molt robust, molt massís, molt fosc, i pensem que podem millorar-lo d'una manera important actuant en la façana principal, que és la que dona al carrer Hospici a través d'il·luminació.
A banda d'aquest ajut per reformar algunes de les parts de l'Hospici d'Olot, també hi ha el projecte damunt la taula d'instal·lar una coberta de vidre que seria fixa. Ja fa un temps que es va substituir l'antiga coberta per una lona, però la intenció és que sigui més estable i de millor qualitat. Un projecte que, segons Berga, té un alt cost econòmic, però que s'hi treballarà en un futur.
Ens agradaria molt que l'hospici pogués disposar d'una coberta permanent feta amb vidre, feta amb materials més permanents que el que tenim ara, que durant els mesos d'hivern, quan hi ha el risc d'una nevada, que podria malmetre la lona que tenim, doncs, bé, això és un tema que és evident que per temes de seguretats, doncs, quan arriba el mal temps, hem de destapar l'hospici i sempre a la primavera, doncs, el tornem a tapar. De fet, aquest any l'hem tapat amb una coberta nova.
El projecte de la reforma de l'Hospici d'Olot hauria de començar a principis de l'any vinent. En 2 mesos, l'Ajuntament sabrà si compta amb el suport econòmic del govern català.
I anem ara cap a un altre edifici històric, com és Can Trinxeria, perquè acull l'exposició Semblances. Una mostra d'obres que du el visitant a fer un recorregut pels paral·lelismes d'imatges d'autors de la Garrotxa i dels reconeguts internacionalment. Àngel Noguera, Joan Fajula, Àngel Vila o Ramon Rovira són alguns dels autors de les obres que han fixat la imatge d'Olot i la Garrotxa del segle XX. L'exposició es pot visitar fins al 2 d'octubre.
Cada any, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa treballa conjuntament amb l'Ajuntament d'Olot i Can Trinxeria per dur una exposició a la Casa Museu. Enguany s'acull del 2 de setembre al 2 d'octubre l'exposició fotogràfica Semblances, organitzada i produïda per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot. El tècnic d'imatge de l'Arxiu Comarcal és Quim Roca Mallarac.
Mira, d'aquí la Garrotxa tenim o d'Olot, tenim fotografies de Rafael Henares Yepes, de l'Àngel Vila, de Sant Feliu de Pallerols tenim en Fernando Vilallonga, per exemple. Qui més tenim? Tenim ara, deixem-ho mirar, en Joan Antoni Satorra, també d'Olot. I de fora, doncs, hi ha fotografies des de Lee Friedlander, Diane Arbus, és a dir, fotògrafs, doncs, reconeguts internacionalment i amb un gran recorregut artístic.
L'exposició emmiralla fotografies d'autors garrotxins amb imatges emblemàtiques d'autors d'arreu del món.
Poden agafar referències o no, perquè hi ha fotografies que estan fetes abans de que algú, doncs, traiés una fotografia que és considerada icònica, no? Com, per exemple, la fotografia de la Carme Gotarde. Sí, són fotografies que són casualitats i són mirades que, no, en definitiva, no, tothom qui té educada la mirada d'alguna manera, doncs en algun moment donat pot fer una fotografia que s'assembla a algú.
Des de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa s'ha dut a terme un treball de reconeixement i comparació extens i molt ben trobat, on s'hi pot veure el mateix punt de vista escollit per dues persones amb cultures, històries i caràcters diferents.
L'idea d'aquest any s'ha gestat des de fa uns anys, que trobàvem alguna fotografia que dèiem, mira, aquesta fotografia s'assembla a aquella tal que va fer la Diane Arbus o el Lee Friedlander. I mica en mica, doncs, vas trobant fotografies, vas separant, a mesura que vas coneixent el fons i que vas digitalitzant-lo, vas revisant, doncs vas trobant material que, en certa manera, tampoc hi ha moltes fotografies que s'assemblin, perquè en tots els anys que portem, doncs mira, n'hem pogut escollir 12 dels més de 500.000 imatges que tenim, doncs n'hem pogut de moment destriar aquestes 11 o 12.
Per l'any vinent, els responsables de l'Arxiu Comarcal ja tenen en ment 2 possibles projectes per la següent exposició.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
De poder guanyar per 0-2 a empatar 1-1. Un penal fallat per Ernest Forgas al minut 81 marca el desenllaç d'un partit especialment intens.
L'Olot va desaprofitar l'oportunitat d'ampliar l'avantatge que tenia i poc després l'Ebre va empatar in extremis gràcies a un servei de banda. Urri va ser l'autor del primer gol olotí de la temporada. Els de Mànix Mandiola sumen 2 punts a la classificació.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot cada vegada és més a prop de la primera victòria de la temporada. La tenia, de fet, al sac a Saragossa, però la va deixar escapar en uns últims 10 minuts fatídics. El 81, amb 0-1 a favor dels olotins, Ernest Forgues va fallar un penal provocat per Josep Sardà. Va enganyar el porter, però va enviar el llançament a fora. I l'errada va fer tant de mal a la moral de l'equip que només 6 minuts després, el 87, l'Ebre va marcar l'empat. Mànix Mandiola es l'entrenador de l'Olot.
Hemos tenido que trabajar mucho, sufrir mucho, mucho balón en el área, mucha segunda jugada, pero bueno, nos hemos adaptado y hemos estado a la altura de lo que el partido pedía. Y bueno, hemos tenido el acierto de hacer un gol el primer tiempo y luego pues sufrir, pero alguna contra nos hemos pegado un susto también. Y cuando más bonito se nos ha puesto el minuto 38-39 del segundo tiempo con un penalti a favor, pues lo hemos echado fuera y hemos echado por ahí. Hemos echado por la borda 2 puntos que luego nos han empatado y bueno, incluso nos pueden haber ganado porque ha sido un bajón el fallar de penalti.
Forgues, que fins aleshores havia fet un bon partit treballant, baixant moltes pilotes i fins i tot tenint alguna oportunitat clara que va treure el porter, va acabar sent el protagonista desgraciat del duel. Mànix Mandiola en revela que va ser ell mateix qui va demanar xutar el penal. La idea del cos tècnic era que fos Urri i estava convençut que amb la confiança que tenia el transformaria.
Pensava pues eso, que se iba a acabar nuestro sufrimiento en el banquillo y pues nada, ha continuado y bueno, y se ha agravado. El partido dura lo que dura y aparte que ya se veía, ¿no?, que el fallar del penalti a nosotros ha hecho mucho daño y ahí les ha pegado un subidón, ¿no?
Amb aquesta embranzida, l'Ebre va anar a l'atac i va trobar l'empat en un servei de banda pentinat per Eder i rematat a boca de gol per Dani Salas.
Pues saque banda no, ha habido de 30 saques de banda y hemos defendido casi todas bien, algunas nos han ganado pero no le hemos dejado dar continuidad. Y en esta jugada sí, nos han ganado de tanto en la peinada como en según ha caído el balón al suelo, no se ha llegado a tocar. En segunda, primera y segunda jugada nos han ganado. Entonces hay que dar el mérito al rival también, que en este campo hay una dificultad añadida por todo. Y bueno, cuando pase un poquito de calentón yo creo que estaremos satisfechos con un punto fuera de casa.
Un punt sumat finalment gràcies al gol inicial d'Albert Urriols. Urri, que va compartir mig del camp amb Castells, Ot i Eloi i va tenir més protagonisme en atac, va tornar a ser el més destacat del partit i va veure porteria al quart d'hora de joc. Ben situat al segon pal, al minut 15, va rebre una centrada d'Eloi Amagat que va rematar al fons de la xarxa previ toc al pal. Amb l'empat al camp de l'Ebre, l'Olot té 2 punts a la classificació i ocupa zona de descens, però Mànix Mandiola remarca que és molt aviat i llança aquest missatge per la tranquil·litat.
Poco a poco estamos aterrizando en la categoría, que ya lo he comentado una vez, y yo tengo mucha confianza que el equipo va a mantener la línea o lo va a mejorar. Otros dirán lo mismo, pero yo lo creo de verdad. Y mi experiencia me dice que podemos hacer cosas, ¿no? De momento tenemos que asentarnos, empezar a seguir sumando poco a poco y tranquilizarnos y no vivir con ansiedad.
Més enllà del resultat, el partit al Camp de l'Ebre va tenir conseqüències col·laterals. Carles Mas va ser baixa d'última hora i durant el partit es va lesionar Marc Castells, que s'afegeix a una infermeria on ja hi ha Blázquez, Manel Busquets i Aymar. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot jugarà a casa contra el València Mestalla.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.